Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol, a través de la vicepresidenta Carmen Calvo, ha demanat per carta a la Generalitat una trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra divendres vinent, coincidint amb la celebració a Barcelona d'un Consell de Ministres extraordinari. La vicepresidenta considera que seria convenient per recuperar el camí del diàleg constructiu. Aquesta notícia coincideix amb una altra informació, i és que més d'un miler de policies i guàrdies civils es desplegaran a Catalunya divendres vinent, que coincideix, com sabeu, amb el primer aniversari de les últimes eleccions a Catalunya, convocades sota l'article 155. 3 anys de presó és la condemna per a Manuel Bustos per haver tret multes de trànsit a familiars quan era alcalde de Sabadell. La sentència de la secció desena de l'Audiència de Barcelona considera Manuel Bustos culpable de 2 delictes de tràfic d'influències i, a més, li imposa la inhabilitació per a càrrec públic durant 16 anys. Seguim encara repassant l'actualitat. Destaquem que Ciutadans ha decidit querellar-se contra el president del Parlament, Roger Torrent, i la Mesa per desobediència al Suprem. Inés Arrimadas, líder de la formació a Catalunya, ha acusat Torrent de fer el mateix que va fer Carme Forcadell, que és fer, segons diu, el que vol. I un apunt cultural important amb un nom propi, el de Joan Pera, que ha estat guardonat amb el Premi Gaudí d'Honor per més de 50 anys de trajectòria. Ha destacat en la comèdia i el drama, el teatre, el cinema, la televisió i el doblatge, i també ha estat la veu de Woody Allen i Jack Lemmon en català. I avui, segona jornada a Barcelona, al Palau Macaya, del Simposi Internacional sobre Raó i Emoció, Societat, Política i Religió, organitzat per la Fundació Joan Maragall i també al Palau Macaya. Sessions fins a les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vin al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La Generalitat, al teu costat. La llet és un aliment saludable i d'alt valor nutritiu recomanable en totes les etapes de la vida. És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a mantenir una adequada densitat òssia. També és un dels aliments més complets i equilibrats perquè aporta vitamines, minerals i proteïnes d'alt valor nutricional. I, a més, la llet és un aliment dels de tota la vida. A Catalunya produïm una de les llets de més qualitat d'Europa. Beu llet, beu salut. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
La Sagrada Família et convida a viure l'esperit de Nadal amb la il·luminació de la façana del Naixement. Del 21 al 23 de desembre, de 8:15 a 9 del vespre, al carrer de la Marina. Després de la il·luminació, hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada, el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'escoltar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
Bona tarda, bon pel·lícula, bona tarda a Catalunya. Bueno, avui ja sabeu que l'equip entrena per la tarda, amb el qual no tindrem protagonista, no tindrem roda de pressa, però tenim un protagonista molt especial que segur que, a més, us desitjarà bones festes, segur que us agradarà escoltar-lo. I, evidentment, el protagonista és el partit del Betis. O sigui, anem directament a l'actualitat per saber què ens trobarem diumenge.
Actualitat.
Y antes de empezar con la previa del partido, ¿qué hemos vivido hoy, Javi? Haznos 5 céntimos.
Bueno, pues buenas tardes. Como decías, entrenamiento esta tarde a las 4:30 en la Dani Jarque, adaptando ya el reloj biológico o deportivo, ¿no?, de los jugadores de cara al domingo. Como decías, no se descarta, pero no se espera tampoco rueda de prensa a posteriori de este entrenamiento. Jornada de descanso ayer, día y medio de descanso para la plantilla del Español, que entrenará esta tarde. Todos disponibles menos Mario Hermoso. Y la duda de quién ocupará el lateral izquierdo en cuanto a que Didac Vila está sancionado al cumplir ciclo de... al haber acumulado 5 amarillas. Y veremos si es Rosales o Pedrosa. ¿Tú te inclinas por...?
Yo me gustaría Pedrosa, pero no me extrañaría nada Rosales.
A mí me gustan cosas de uno y del otro, pero creo que va a jugar Pedrosa.
Pero también puede haber novedad en el de central, ¿eh?
Sí, aunque ahí creo que sé por dónde vas por hacia Naldo, ¿no?, como acompañante, sí, de David López. Yo me inclino porque jugará Óscar Duarte. No creo que sea el mayor culpable de la derrota contra el Barça y te dará continuidad en este sentido. Pero como decías, la mañana ha estado marcada por esa Copa de Nadal, ese brindis de la cúpula españolista con la prensa que se dedica al equipo blanquiazul. Y bueno, hemos tenido ese encuentro en el que estaba presente Chang Yansheng, estaba Roger Wass, estaba Mao Ye.
Lo dices con acento de Guangzhou.
Bueno, yo ya he aprendido un poquito. Esta mañana, de hecho, yo ya he tomado notas y esos primeros pinitos para defenderme con el hola, ¿qué tal?
Ni hao.
Correcto. Y bueno, pues eso, lo que decíamos, el presidente y máximo accionista del club que ha deseado unas buenas fiestas, y si te parece, pues lo mejor es escucharlo, tanto en su idioma natal como en la traducción simultánea que ha realizado Mao Ye.
Muy bien.
Así que en primer lugar vamos con cómo ve Chen Yansheng qué es la Navidad para él.
El Nadal son las fiestas para cumplir somnis y son unas datas para estar con la familia. Y la unión de esta gran familia es lo que nos hace cumplir nuestros somnis y mantener a esta familia bien unida y trabajar al día a día. Donant el sacrifici, el respecte i la humilitat és el que ens fan grans.
Al que escuchamos realizando la traducción es Mao Ye, y desde aquí, oye, un catalán exquisito.
Bueno, es de Hospitalet.
Bueno, exquisito, no, sin lugar a dudas. Y en segundo lugar, el segundo y último corte que escucharemos, deseos de Chen Yansheng en clave españolista. Y una sorpresa final, esa sorpresa final que estemos muy atentos para lo que dice en catalán.
Desde el Español de Barcelona volem ser més propers, més oberts, més plurals, en definitiva, millors.
在此, 我祝愿大家, 所有球迷, 所有热爱蓝白的人们, 圣诞快乐.
Al final vull donar les felicitacions de Nadal a tothom, repetint el que he remarcat al principi, la unió de la feina de tots vosaltres, de tota la gent que estima els colors blanc i blau. Aquí estem per construir un gran club. Bones festes. Bon Nadal.
Bon Nadal.
Pues eso, ¿no? Buen Nadal, ¿eh?
Voy a explicar una anécdota, ya sé que... Bueno, me repito para que se haya explicado, pero es un poco la imagen de lo que supone para una persona de una cultura tan diferente el tenerse que, por ejemplo, hoy rodeado de personas que le daban la mano, que le explicaban cada uno su historia, acabas al final, debe acabar un poco saturado, ¿no? Pero es que la primera vez que lo hizo, creo que fue el año pasado o el anterior, yo había tenido la suerte de viajar a China para hacer una entrevista cuando estaba en el diario La Grada, y se lo recordé. ¿Se acuerda que estuve con usted, que fuimos a comer y hice una entrevista? Me miró a la cara y me dijo, no me suenas de nada. O sea, que realmente, o sea,
todos iguales,
parecemos iguales.
Pero te digo una cosa, muy sincero.
No, está bien.
También lo agradezco.
No, yo me reí porque en vez de sentirme frustrado, todo lo contrario, me di cuenta de cuál es la realidad, ¿no?
Sí, sí. Y puntualizar también que evidentemente los cortes de Mr. Chen los hemos recortado porque tampoco era cuestión de estar escuchando un minuto entero en chino.
Perdonad, respecto a lo que decía José, ¿vosotros creéis que diferencia Analdo de Borja Iglesias, por ejemplo?
Sí. Bueno, por el pelo.
Bueno, has ido a poner un ejemplo.
Iglesias de, no sé, cualquier otro, de David López.
Yo creo que
por
sí.
La altura quizás, pero...
Hombre.
No, yo creo que los futbolistas sí, porque se fija mucho. Bueno, comentaba Roger Guas que sigue prácticamente todo. Ve los partidos del femenino, del filial.
Bueno, pues si les cuesta ya con los periodistas, imagínate con las niñas.
Ya solo le falta ver algún partido de secciones. Arnau, buena tarde, Arnau.
Buena tarde, Josep. Sí, está convidat, Juan Murgui.
Y buena tarde, Jordi Llobet, un representante del responsable del hockey Perico.
Jordi, Pulet.
Pues la pregunta és obligada. Ets família del nostre Poblet, mític Poblet.
Digo, porque no salieras en bici ahora corriendo, no, el ciclista o...
No. Lo meu són els patins.
Molt bé. També rodes. Sobre rodes. Sí, doncs sí, això, clar. Doncs, esto es lo que ha sido la mañana, esa Copa de Navidad, y si te parece, pues vamos a repasar ya lo que nos espera el domingo.
¿Qué nos espera?
Nos espera un rival complicado, pero vulnerable. El Betis es uno de los equipos de moda por el estilo de juego que tiene, pero oye, no es invencible. En cuanto a datos, ahora nos comentará Arna un poquito, pero él entrará más en profundidad, pero una sola derrota del Español ante el Betis en Cornellà del Prat, 0-3, eso sí, en la 2015-2016, y el año pasado ese 1-0 con gol de Gerard, al que tenemos que acogernos y confiar en ello, ¿no? Siempre muchos aficionados béticos. Cuando llega el Betis tanto a Cornellà del Prat como anteriormente a Montjuïc y a Sarrià, así que esperemos que la grada, que el socio...
No se sienten tan cómodos como en Sarrià, recuerdo que uno me lo comentaba, esto ya no es lo mismo, ¿no? Pero sí, normalmente siguen a su equipo, está claro.
Sí, son siempre equipos Betis, Athletic Club y demás que traen gente y que, pues bueno, desde aquí también hacer un llamamiento al socio, ¿no? Que dé la cara y que vaya a apoyar al equipo porque lo necesita.
Perdona, Javi, comentabas que el Betis, bueno, que es un buen equipo, evidentemente, y que el Español entrena a las 4:30. El Betis entrena hoy en Barcelona, tanto hoy como mañana. Hoy a las 7 viaja directamente a Luxemburgo, después de empatar ayer contra el Dodo del Ángel.
Sí, así es. Y pues eso, entrenar aquí aclimatándose a Barcelona, aunque tampoco es que vengan de Siberia, ¿no? Y veremos qué tal el partido el domingo. El Betis de Setién, para mí, para resumirlo en una palabra, en un concepto, y ahora lo explicaré, es casi. El Betis es un equipo casi, y ahora diré por dónde voy. Es un equipo vistoso, pero de juego vistoso, pero no me parece ni el Barça de Guardiola ni el Rayo de Paco Gémez. Quiero decir, ni el Barça de Guardiola... en defecto, es decir, no es un equipo invencible, ni el Rayo de Paco Gémez, que era muy vistoso, muy atractivo, pero muy vulnerable, extremadamente vulnerable.
Dani Solsona lo definió un día en que si fuera a rondos ganaría el Betis.
Eso es, pero porque el Betis de Setién, lo que sabe es eso, es mantener la pelota, pero es más defensivo de lo que parece. No es un equipo que ataque a lo loco, como hacía el Rayo de Paco Gémez, y hay gente que los compara, y no, son dos equipos que no tienen nada que ver. Sí que crecen a través de la posesión, y eso es evidente, pero el Betis, también para que nos entendamos, y para el aficionado que vea partidos puntuales, el Betis que veremos en Cornellà no es el del Camp Nou. El del Camp Nou abusó de las transiciones rápidas, también influenciado por cómo juega el Barça, y el que vamos a ver contra el Español no va a ser ese Betis. Va a ser una versión ni mejor ni peor, diferente. Creciendo desde la posesión, como decía, pero ha protagonizado el conjunto verdiblanco este año partidos que pueden llegar a ser catalogados como aburridos. En cuanto a que lo que decías que aumentaba Dani Solsona, mantiene la posesión, pero en ocasiones de forma estéril, sin llegar a atacar. El Betis puede estar hasta el minuto 80 sin chutar a puerta. No es un equipo que ataque en tromba, como hacía lo que decía la alusión al Rayo de Paco Gémez, tanto para bien como para mal. Y el concepto casi, para mí, es eso, ¿no? Es un equipo que parece que sí, pero no. Es decir, la gente lo ve como que por ese juego vistoso tiene que ser candidato a una plaza de Champions. Para mí está muy lejos de eso. Jugadores casi, se me ocurren a lo largo de la historia muchísimos. Javier Saviola, no sé si recordamos a Javier Saviola, parecía que sí, pero no. En clave españolista, José Callejón, parecía que sí, pero no. De la plantilla actual, y sin que sea ni mucho menos una ofensa, Leo Baptistao, parece más, pero ese último
nunca
momento,
acaba
ese
de
remate, pues a mí el Betis me parece eso, en un equipo. Sin lugar a dudas, un rival respetable y que será muy competitivo.
Pero que le va bien ese tipo de equipo al español, ¿no?
Sin duda creo que le va mucho mejor que equipos como
que se cierren,
por ejemplo,
más,
el Girona o el Getafe, ¿no? 0-0 ayer ante el Dudelans, como decía Carlos, pero tampoco es referencia. Es un partido al que el Betis llegaba clasificado ya para la siguiente ronda de la Europa League. Tampoco podemos tomar como referencia, y lo que decíamos, mucha posesión, pero en campo propio. El Betis abusa mucho de pases horizontales entre Marc Bartra, Mandy y quien actúe en la línea de centrales. Ahí entra en discordia un poquito Sidney, un viejo conocido para el español, porque sí que es
el de las excursiones.
El de las excursiones, efectivamente. Es el que
excursión la jornada pasada, por cierto.
Sí, y muy buen gol, pero es el que da un paso al frente en la zaga verdiblanca y de alguna manera aporta algo más. Y de ahí en adelante, el Betis depende muchísimo de la creatividad y del estado de gracia puntual que tengan tanto Giovanni Lo Celso como Sergio Canales. Y mucho más que de Joaquín, que Joaquín sí que evidentemente, por ser más mediático o más seguido o más conocido, tiene más repercusión para el gran público, pero el Betis crece a través de Gio Lo Celso, un jugador que podría estar perfectamente en el PSG, de donde proviene, y Sergio Canales, que está fuera de duda, no lo vamos a conocer ahora. Puntos flacos, siempre acabamos con cosas por los que atacar al rival, ¿no? A mí me parece que la delantera está un punto por debajo del resto de la plantilla. El Betis tiene a Toni Sanabria, a Loren Morón y a Sergio León. Acostumbran a jugar los dos primeros, Sanabria menos, principalmente Loren Morón. Y creo que está un puntito por debajo de lo que comentábamos, el centro del campo, con gente como Canales o Lo Celso o la línea defensiva. De hecho, no es una sorpresa, ya no solo por la calidad individual de los jugadores, sino también por cómo construye se tiene el equipo. A pesar de ese juego vistoso y de crecer desde la posesión, para Quique Setién lo importante es no recibir y defenderse con balón. Entonces, no es casualidad que brille mucho más la línea defensiva y el centro del campo que la línea atacante, además de una menor calidad individual como la que tienen. Y un punto muy flaco y que me parece que el español debe hacer especial hincapié para hacer daño es William Carballo. Es el fichaje más caro de la historia del Betis, con 20 millones, pero es un jugador al que le está costando una barbaridad acostumbrarse al fútbol español. Tiene un giro muy lento, para que nos entendamos, y sin que suene peyorativo, es un tractor en el centro del campo, porque tarda mucho en girarse, tarda mucho en ese primer pase. Esa fluidez que tiene que tener para que nos entendamos y sea un jugador más conocido, pues Sergio Busquets en el Barça, ¿no? Mm. O Rodri en el Atleti. Eso, William Carballo es la función que tiene, pero no la hace de la misma forma.
Estoy contigo, Javi, pero justamente el otro día, el partido que el Betis ganó la última jornada, fue el mejor.
Sí.
Fue el mejor. Creo que fue el primer partido que se marchó aplaudido el Villamarín.
Eso es un jugador que está creciendo, al que le está costando adaptarse a la liga, pero como dice Carlos, pues ahora sí que está encontrando ese puntito. A ver si el español, con líneas de presión intensas, y ahí el trabajo de Granero y de Arde va a ser muy importante, consigue agobiar a Carballo y hacer daño por ahí al Betis. Y he llegado hasta aquí, y ya estoy casi acabando, pero sin hablar de Pau López. Porque, no sé, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo
yo esperas? Es que ya tuvimos ayer discusión, lo volvemos a hablar en la tertulia, pero creo que es un tema que no deberíamos estirarlo tanto.
Yo
creo tenemos que ser, evidentemente, pragmáticos y aprovechar el hecho de que nos va a motivar ver a Pau en la portería rival, pero como una forma más de animación y de que sirva para ganar el partido. De ahí a silbarle, yo por ejemplo, yo no le silbaré.
Bueno, ahí cada uno evidentemente sí. Es libre, ¿no?, como aficionado, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Pau López, para analizarlo como portero, me parece un porterazo, y eso está fuera de toda duda. Y también en conceptos y en escenarios en contra, es un jugador que se crece. Entonces lo de silbarle puede ir en contra del Español. Cada uno es libre, evidentemente, de hacer lo que quiera.
Entonces le aplaudiremos todos.
No, tampoco eso, pero...
Habrá división de opiniones, eso seguro.
Yo creo que habrá división de opiniones y al final también...
Bueno, recordar que división hubo incluso con Gerard. Gerard, se fue ahí como aquí el gran ídolo. Pues pero imaginaos qué puede pasar con Pau.
No hubo tanta, no había tanta polémica con Gerard, pero...
Bueno. No, pero me vengo a referir que si se silbó Gerard, imaginaos lo que va a pasar con Pau.
Sí, lo que también, pues, al final la salida de un jugador de un club, pues también tiene papeles B, ¿no? Sí. O cosas que no se saben.
Lo comentaremos en la tertulia, porque yo creo que es lo que decía ayer. Creo que es un, para mí, es un fracaso del club, cuando formas un jugador y luego no le sacas rentabilidad. Pero bueno, lo hablaremos en la tertulia. ¿Te parece bien que pasamos
adelante
para Arnau? Arnau, danos las claves. ¿Alguna buena? Hoy sí, seguro, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Arnau.
Bueno, sí, podemos sacar alguna buena y alguna menos buena.
Bueno.
El Betis visitará al Español, será la vez número 52 que los sevillanos pisan territorio perico. Hasta la fecha el Español ha ganado 25 veces, ha empatado 17 veces y ha perdido solo 9 veces con el Betis. Y los de Rubí intentarán romper una racha de 4 derrotas consecutivas. De no hacerlo y cosechar, por desgracia, una quinta, sería la segunda vez que esto sucede en la era RCD Stadium. Ya sucedió en el principio del estadio con Mauricio Pochettino. Sí. El árbitro del partido será el murciano Sánchez Martínez. Dirigirá un partido del Español por sexta vez, ha dirigido 5 veces anteriormente al Español, con un balance de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. De hecho, una de estas 3 derrotas fue frente al Betis en el Benito Villamarín la temporada 2015-2016. Y para buscar un dato así positivo, el Español empieza la jornada en décima posición. Y en las últimas 6 veces que el Español se ha enfrentado al Betis estando en esta posición en Liga, no ha perdido ninguna vez. 4 victorias y 2 empates.
Consejo, si nos iremos ya con la factoría. Primero, la columna de Frank la tenemos ya preparadita.
Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49€ y una cuota de 31€ al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y como decía, ahora daremos paso a la columna de nuestro compañero Fran Sánchez Araños, pero antes saludar a Karma Castell. Buenas tardes, Karma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que ya tenemos también con nosotros. Adelante con la columna.
La columna.
El domingo tarde será determinante en clave blanquiazul. Esa crisis que muchos presuponíamos ha llegado y sumamos un total de 4 derrotas consecutivas en Liga. El resultado contra el Betis es posible que comience a dibujar nuestro real horizonte liguero. Se nos viene, este domingo, una tarde determinante. De por medio, durante la semana, sorteo copero con Villarreal como rival porque así lo quiso el bombo. A priori, no parece mal sorteo cuando los amarillos, los de la plana, coquetean en los puestos de descenso hoy por hoy. Otro trazo en otro orden de cosas. Como en esa conocida marca de turrones, Pau vuelve a casa por Navidad. No creo que merezca el canterano ni un especial escarnio ni un singular aprecio. Una X en la quiniela simplemente. Confiemos en que este fin de la cosa venga bien dada para el Real Club Deportivo Español y que volvamos a tomar vuelo y a atisbar un horizonte ambicioso. Parecía que esta iba a ser nuestro año y todavía, ¿por qué no?, puede acabar siéndolo. Aferrémonos a ello. Mientras tanto, el domingo se empieza a dibujar nuestro horizonte real. Crucemos los dedos y que sea para bien.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Vamos directos a la previa del filial, pero antes, Javi, ¿qué decir algo?
Está muy bien. A la Minos ha rebautizado a Pau López como el almendro.
Sí. Bueno, por la altura ya podría
sí,
incluso
entrar.
Bueno, Carlos, haznos la previa del filial.
Pues vamos a ello. Pues como sabemos, el Español B recibe al Cornellà el domingo a las 12 en la Dani Jarque. Un Cornellà que tiene 4 puntos más que el Español B. El Español B es octavo, el Cornellà quinto. Sabemos que la segunda división B está muy, muy pegadita. Y el Español B, bueno, que recibe al equipo vecino, podemos decir prácticamente, del primer equipo, después de ganar 0-4 en Teruel tras 5 partidos sin ganar. Bueno, acabó la racha de una manera contundente. Los dos últimos partidos antes de esta victoria fueron de empate a 0, así que la portería está totalmente cerrada, esperemos que sea igual. Y el Cornellà llega tras ganar 4 de las últimas 3 jornadas. Así que
a priori
se verá un buen partido. Sí, se verá un buen partido. Bueno, es un equipo que el año pasado jugó el playoff. Este año al menos se le debería pedir lo mismo. En cuanto a bajas, Carla Soria sigue siendo baja. Será la tercera jornada consecutiva que es baja. Y Campuzano, que lleva 2 jornadas consecutivas también de baja, será duda hasta última hora. El entreno de mañana se verá si puede estar o no. También es baja nuestro protagonista de esta semana, Max Marcet, que sabemos que además de los 2 goles de
Tudel,
vio la tarjeta roja. Él mismo dijo que la segunda amarilla se la podía haber ahorrado. Bueno, los goleadores tienen estas cosas.
Muy bien. La pena porque cuando ya mira que estamos, vivimos ahí pegaditos a ellos con el estadio y me parece que las relaciones no son muy buenas. Pero bueno,
también
es que cada uno tiene sus amigos.
También
¿no?
te tengo que decir que el Cornellà, por lo que tengo entendido, es un club especial.
Sí, sí, son bastante especiales. Se enfadaron mucho cuando el ayuntamiento les obligó a dejar la vía férrea para irse al lado del estadio. Y tenemos a Arnau también, que ha intentado buscar datos de este cruce, ¿verdad, Arnau?
Sí. Me gustaría destacar un dato que ahora me ha venido a la cabeza al decir Carlos que Soria se perdería el partido. Qué casualidad que 3 partidos que no juega Carlos, el Español no pierde.
Sí, bueno, la verdad es que sí, no había caído, pero no creo que tenga nada que ver.
Lo digo sin afán de decir que sea culpa de Carlos.
No, porque no, además a mí Carlos me parece uno de los mejores del filial.
Sí,
borraremos el comentario.
Ah, tranquilo, esto no es directo, luego lo editamos.
Eso lo cortamos.
Vale.
Bueno. El Cornellà se enfrentará al Español B, se han enfrentado hasta el momento en 16 ocasiones, 10 veces se han enfrentado en tercera división, 6 en segunda B. El balance muy positivo para el filial blanquiazul, con 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. El Cornellà visitará la Dani Jarque por novena vez, solo ha ganado una vez de las 9, de las 8 veces que ha jugado en la Dani Jarque. De hecho, la única vez que ganó no fue en la Dani Jarque, fue en los antiguos campos donde jugaba el Español, ya que fue la temporada 99-2000.
¿En la Caixa?
No era la Caixa, ¿no? 99-2000, ¿era la Caixa o era el Parc del Migdia?
Parc del Migdia, sí.
Yo es que en este momento...
Me ha dicho que sí, Arnau, que bona memoria.
Punto para Arnau.
No tengo un detalle, te explicaré en detalle.
Bueno, como decía Carlos, el Español B empató los 2 partidos anteriores a la victoria del Teruel. Suma 3 partidos sin perder en este aspecto, no ha llegado a sumar nunca esta temporada 4 partidos sin perder. Lo ha, hay dos precedentes, dos veces que el Español ha sumado 3 partidos sin perder, pero a la cuarta ha caído una derrota. Esperemos que esta vez no suceda lo mismo y pueda alargar esta racha.
Perfecto.
Y el árbitro del partido será González Francés, del Colegio Canario, que ha pitado en 4 ocasiones al filial y no ha perdido nunca.
Mira que te gustan los árbitros, ¿eh, Arnau?
A mí me encanta destacar los datos de los árbitros porque en el fondo, siempre hay un porqué en todo.
Bueno.
Hay un porqué en todo.
Estás. Ha sonado a filosofía Confucio casi, bueno, ¿eh?
De hecho, el Español con este colegiado no ha perdido nunca, 2 victorias y 2 empates. Y la última vez que este colegiado dirigió un partido del filial fue la temporada 2016-2017 contra el Cornellà.
¿Algún día nos explicarás alguna de esas anécdotas que te cuentan tus amigos los árbitros?
Cuando queráis, vamos a hacer un especial.
Muy bien, Arnau. Pues directamente, Carlos, ¿qué más tenemos del fin de semana?
Pues sobre todo en cuanto al femenino, ¿no? Que juega en Zubieta contra la Real Sociedad el domingo a las 12, misma hora que el filial. La Real Sociedad, que tiene un punto más que el Español, 14 puntos. Las de Joan Bacardit viajan a San Sebastián. No sé si tiene algo que ver, José, que tú también vas a
San Sebastián. Estoy tentado de ir a verlas.
Pues llegan a San Sebastián tras 3 derrotas consecutivas. De todas maneras, suman 2 partidos seguidos marcando, que eso es un buen dato, viendo que es un equipo al que le cuesta ver puerta. Y además a la Real Sociedad, tampoco llega en un buen momento porque suma 5 derrotas consecutivas y no gana en casa desde la jornada 4, el 30 de octubre, que ganó 2-0 al Sevilla. Los últimos partidos en Zubieta para las Txuri-Urdin han sido 3 derrotas y 1 empate. En cuanto a las bajas, Joan Macarín no podrá contar con Ainhoa Marín ni Ainhoa López, y la cancerbera Mimi es duda, así que seguramente la meta a la portería será para Mariajo.
Muy bien. ¿Y del resto de partidos los tienes a mano?
No los tengo a mano, pero los tengo en un
momento.
Pues
pasamos unos consejos mientras los rescatas.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ya tiene Carlos preparada la agenda de fin de semana.
Sí, aquí estamos. Sobre todo, bueno, decir que el juvenil A, después del empate contra el Reus, totalmente inesperado de la semana pasada, visita al Stadium Casablanca el sábado, es decir, mañana a las 6, el juvenil B, que sigue en la zona alta de la liga, visita al Llagostera, también mañana a las 12 en el Municipal de Llagostera. A todo esto, Javi, tú nos ibas a comentar también los horarios de las secciones, ¿no?
Lo pasamos ya directamente al Poliesportivo.
Poliesportiu blanc i blau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Pues como decía, hoy tenemos a uno de los directivos del Hockey Perico, Jordi Paulet, y Arnau Baquer, evidentemente.
¿Qué tal?
Bueno, al hockey que ha tornat a perdre, que és una notícia, però que és normal, però és la notícia és que ha perdut.
Bueno, la notícia és que ha perdut després de moltes victòries seguides, sí, si comptem les de l'any passat. Sí, és veritat que han sigut 2 derrotes consecutives al primer equip.
Lo qual demostra que ja no estem en una categoria molt més competitiva.
Evidentment, això ho sabíem tots, o pràcticament tots. Però no passa res en l'esport. Els que fem esport o hem fet esport sabem que quan t'hi poses pots guanyar i també pots perdre. La qüestió és que tot i haver fet un molt bon inici de campionat i posar-nos de seguida a les primeres posicions, doncs últimament s'ha perdut algun punt que no hi comptàvem. Tot i que és veritat que la resta d'equips els hi està passant el mateix. O sigui, la primera catalana és una competició molt complicada per tothom i quan després d'haver tingut un parell de relliscades mires la classificació i encara hi som i encara falta més de tornar una volta, doncs no té per què alarmar-se ningú. El que sí hem de fer és no perdre el món de vista, ni abaixar els braços per suposat. Tot el contrari, tots hem viscut situacions com aquestes amb el nostre esport, amb qualsevol altre, i quan passa això només hi ha una recepta, a part dels tòpics, de partido a partido, etc. Ja només hi ha una recepta i és tots units i treballar molt.
Evidentment, si aquesta temporada l'objectiu continua sent pujar, aquesta temporada s'haurà de treballar en sèrio.
S'està treballant i molt. Jo puc donar fe perquè assisteixo igual que l'Arnau a molts entrenaments i puc donar-ne fe de que l'equip està treballant molt. Però insisteixo que els que fem o hem fet esport és normal cada tant en quant passi el que ens va passar la setmana passada, que guanyant un partit de 2 gols faltant 3 o 4 minuts al final l'acabis perdent. Només amb aquests 3 punts aniríem una altra vegada al capdavant de la classificació. Vol dir que no hem de patir perquè el sacrifici o l'actitud de l'equip vagi a menys, però sí que és veritat és que després de 2 derrotes i més de cara a l'aturada del Nadal, doncs tenim el compromís aquest diumenge de tirar el partit endavant i guanyar-lo.
També podem aprofitar per fer una crida als pericos perquè encara animin més, no?
Bueno, tothom que serà benvingut, a cridar a la grada, animar els que tenim la possibilitat d'estar més a la vora dels jugadors, doncs estar a la vora d'ells. Hem de fer tots pinya. Si per 2 derrotes això es disgrega, vol dir que ens hem equivocat. I jo penso que no. El projecte i l'Arnau és el que segur que us ha explicat millor. Si el projecte té futur és perquè hem d'estar o estem tots units i 2 derrotes no ens ho trencaran.
I el proper rival, Belllloc, com ho veus?
Bueno, a priori és un equip de mitja, baixa taula, però això no ens ho hem de mirar perquè també ens hem deixat 2 punts amb el Montbui, que era penúltim fa unes quantes jornades, o l'Andorra també era de mitja taula. No, hem tingut molts bons resultats amb els equips del capdavant i ens ha costat més amb els equips més, teòricament, més fluixos o més endarrerits a la classificació. Això no ens té que fer variar el plantejament. El Bernat sap, coneix de sobres aquest equip i és igual que estigui a davant, estigui més endarrerit. Hem de sortir per la victòria. Ho dic de cara a que des d'aquesta setmana fins al proper partit, que serà l'Igualada després de Reis, passen molts dies.
I a l'Igualada és un os.
A l'Igualada és un dels ossos de la categoria, n'hi ha uns quants.
Sí, sí.
N'hi ha uns quants, però, per exemple, tenim l'últim referent que doncs, a la pretemporada es va anar a Igualada i es va guanyar, clarament. Però tampoc ens hem de fer referència en aquell partit. Després de Reis canvia l'any, els jugadors hauran entrenat dies diferents dels habituals, tot canvia una mica.
Molta
però,
sorpresa.
Insisteixo en que 2 partits no ens han de fer canviar de rumb. És veritat que hauríem de guanyar aquesta setmana, passar unes festes ben tranquils i afrontar els 16 partits que ens quedaran encara, o els 15 partits que ens quedaran encara per acabar la temporada, amb les expectatives i l'esperança de mantenir-nos sempre a dalt. I llavors, quan sigui l'hora, ja traurem la calculadora i començarem amb allò del i sí, i si guanyem, i aquell perd, etc.
Per la resta d'equips de seccions, el titular que veig més sovint és marxa triomfal.
Bueno, la veritat és que jo reafirmo tot el que ha dit el Jordi. A l'hoquei sí que és cert que hem de guanyar aquest partit, com molt bé comenta, perquè ara hi ha una aturada de gairebé un mes fins que tornem a jugar contra l'Igualada i acabaríem la volta. Després pensa que agafem un rush molt fort, tornem a jugar amb el Reus, agafem equips ja que de seguida vindrà el Sitges, el Barça, vull dir, equips molt potents. La resta d'equips, bueno, l'handbol, per exemple, va molt bé, juga a Castellbisbal aquest cap de setmana, juga demà a Castellbisbal a 2:15.
Ara donarem la...
Sí, ja donareu la... Perfecte. El bàsquet va tenir també bueno, la setmana passada no va jugar i venim d'una derrota contundent al camp de l'Escolapis, però bé, també podem considerar un accident, si demà guanyem, així que més o menys... Tots els equips estan funcionant bé, vull dir, la prova és que anem primers o segons a totes les disciplines esportives, no? Però com bé comenta el Jordi, sí que és cert que l'hoquei segurament és l'esport on hi ha més igualtat i també hi ha menys categories i hi ha una igualtat molt gran. La prova és que estem veient això, que no hi ha...
I a més,
que...
vulguem o no, l'hoquei és la nineta dels ulls de les seccions.
Bueno, és el primer projecte que es va fer, quan es va enfocar a les seccions, doncs sobretot es va enfocar en aquesta aposta molt forta per l'hoquei. Jo sempre dic el mateix, a tots els fills me'ls estimo per igual, no? Amb tots els fills esportius, però si és cert, com comenta, que nosaltres hem fet una aposta molt forta per l'hoquei, amb un projecte d'intentar anar assolint categories, i que tot costarà, i molt, però hi ha uns certs reptes allà que els jugadors, el cos tècnic, la directiva, tots tenen molt clar.
Molt bé.
D'alguna manera, perdona'm, nosaltres portem un any d'avantatge amb el projecte.
Sí.
I que aquesta situació del bàsquet o del handball...
Sí, vosaltres ja us heu trufat, us heu trobat els problemes abans, no?
Exacte. I després hi ha una altra diferència que justament ahir en parlàvem, i és que el número de categories que hi ha en el hockey és més reduïda que el del bàsquet o el del handball. Vol dir que nosaltres... en el cas de que assolíssim l'ascens aquesta temporada, estaríem ja molt a la vora de les categories nacionals. Això vol dir que el nivell en el qual ens estem trobant, molt diferent al de l'any passat, però el que ens estem trobant i el que ens trobarem és cada vegada més alt.
Sí, sí, per això deia que aquest any l'esforç està clar que ha de ser major. Molt bé, doncs donem l'agenda del cap de setmana, si et sembla, Javi.
Sí, anem ràpid, que tenim aquí a la Carme Castell a la banda, eh?
Sí, sí.
Ja amb ganes d'entrar al terreny de lloc. Doncs a l'hoquei, com dèieu, el sènior juga diumenge a les 7:30 de la tarda com a local al pavelló Francisco Calvo amb el Belloc. El júnior, avui mateix, aquesta nit, a les 9:30, com a visitant, davant del Club Patí Voltregà. Imagino que un partit difícil.
Molt complicat, perquè a més és una eliminatòria i venim de perdre a casa. Vam perdre 1-6 amb un Real, que és molt potent, i bueno, està molt complicat. Però
que va de blanc i blau, no?
Sí, sí, senyor, va de blanc i blau, sí.
De fet, això mateix anava a comentar. Hi ha una anècdota amb Sant Hipòlit de Voltregà. Sempre s'ha dit que és una de les poblacions de Catalunya amb més pericos.
Sí, sí.
I, de fet, el color blanc i blau de Voltregà no està totalment... És a dir, té alguna cosa...
Té alguna cosa a veure. Sí.
D'altra banda, l'infantil diumenge, a 11:45, com a visitant, amb el Caldes, i ja passem al bàsquet. El bàsquet demà dissabte a les 6 de la tarda, com a local al Col·legi Sagrat Cors de Sarrià, amb els maristes de Mar, oi?
Sí, de Badalona, correcte, sí.
L'handbol, també demà dissabte a 9:15 del vespre, com a visitant, davant el Castellbisbal, com comentàveu. I per últim, el voleibol. El sènior juga demà dissabte a 6:45 com a visitant davant del Terrassa i el juvenil descansa.
Correcte.
Molt bé, doncs aprofitant per tornar a fer una crida als pericos perquè vagin a recolzar el hockey.
Hem endarrerit a l'hoquei perquè es pugui arribar. Clar. Hem aconseguit endarrerir moltes dificultats al partit una horeta respecte a l'horari habitual. Juguem a 7:45 per la gent que vulgui anar des de l'estadi.
Perfecte.
Doncs pugui arribar tant temps.
Com va anar la teva campanya de...
Bueno, no era un dia fàcil, perquè...
No, era complicat.
Era un dia complicat, perquè a més la gent portava unes copetes de més, en molts casos. Sí, pensa que aquests partits...
Les prèvies
amb el Barça són complicades, però bueno, no passa res, hi ha altres oportunitats. Però bueno, va estar bé, alguna cosa vam fer.
Perfecte. Doncs uns consells i anem cap a la sobretaula.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49€ y una cuota de 31€ al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Ilumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baroda Maldá 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria.
I Y antes de empezar, como siempre, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Luz, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso los colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Luz 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
I bueno, com la Carme, la última a arribar, digue'ns directament quin és...
Estic aquí esperant, perquè clar, el senyor va que està monopolitzant tota
sempre,
la conversa,
sempre.
Com en les seccions, i jo estic aquí esperant.
És que toca molts pals,
ja, l'Arnau. Ja em coneixes, ja em coneixes. Si m'has tingut a tres tertúlies, ja em coneixes. Sí.
Bueno, ets optimista de cada diumenge?
Bueno, jo crec que s'ha de ser optimista, no? Evidentment és un partit important, tampoc no el vull emprendre com a algo definitiu i crec que la...
No és una final, però és d'aquestes bueno, minifinals.
Jo crec que ens hauríem de tranquil·litzar, és un partit molt important, sobretot per canviar les sensacions, no? Perquè ha sigut, és com quan t'enamores, no? I puges i després ja veus el que hi ha i tornes a caure, ens ha passat una mica això, no? I crec que han de tocar una mica de peus a terra, crec que l'Espanyol encara pot fer coses molt bones aquesta temporada i que aquest partit serà un partit important però que s'ha d'emprendre sobretot des de la tranquil·litat, perquè... Jo he pensat molt estos dies en els dos partits que vam estar a punt, si guanyàvem, de col·locar-nos líders, i van ser els partits nefastes en què els nervis per part de tots se van apoderar. Jo crec que els
camps... Si l'ansietat ens va malament.
Jo crec que sí, que al final hem d'emprendre les coses en certa tranquil·litat. És cert que, bueno, enguany pareix que quan hem hagut de donar un pas endavant ens ha costat una mica, però crec que també hem fet moltes coses bones i que estem a temps, que el diumenge és molt important i que bueno, s'ha d'emprendre una mica des de la tranquil·litat.
Jo avui feia la columna que sortirà de Malagrada i puc avançar una frase, no? Que crec que l'Espanyol torna amb una situació en la que es troba més còmode, no? Que és entre la complicació i la incertesa. O sigui, que no sabem ben
sí,
bé què passarà.
Això.
Estàvem massa ben acostumats.
També és cert, no? Jo crec que hem viscut una mica un mal d'altura, sí. També, però crec, torno a repetir, que és evident que no podem comparar a l'Espanyol en Atlético, en Madrid, en Barça, per supost que no, però que si agafem los equips de la primera divisió d'enguany i repassem les alineacions i les posicions, l'Espanyol té en moltes posicions a jugadors molt bons i que l'Espanyol ha d'estar per mitja taula cap amunt i una mica més cap amunt. I, per tant, això ho hem de creure, ho hem de tindre present i...
El que és que encara cou el derbi. Si no hagués estat al derbi pel mig, probablement el discurs seria diferent, no? Però, bueno, també l'avantatge és que juguem a casa. Jo crec que aquesta és la clau.
I que no hi ha càrrega emocional. És a dir, amb el Barça hi havia aquesta pressió de que tant en el Barça com al Girona. Com a, potser els dos rivals que Cornellà més couen, no?, la derrota. Però amb el Betis...
Aviat l'Andorra, també, no? Aviat l'Andorra, també.
Bueno, l'Andorra està arraigat o està desarraigat o...
No sé, bueno, hi ha muntanyes pel mig.
Ja li preguntarem. Aquí li agrada tant parlar, ja li preguntarem.
Amb el que deia la Carme, jo plantejo una pregunta i aquí ens hem de mullar. Canviaríeu la plantilla de l'Espanyol per la del Betis?
Home, en pressupost em sembla que...
Crec honestament que la plantilla del Betis és més completa que la nostra.
Sí, també ho crec.
Jo també ho penso, eh?
I aquest tema ha sortit aquí més d'un cop i en recordo amb l'Edu Calero que no canviaria o el Villarreal. Jo crec que el potencial de la plantilla del Betis està una mica per sobre.
Sí, i el Betis té jugadors que a mi m'agradaria tenir honestament i que crec que ens donarien un pas. Ara, dit això, és el de sempre. Jo, la plantilla de l'Espanyol per mi sempre és la millor i sempre és la que defensaré a mort.
No, però a part de que per nosaltres sigui la millor, segurament, pues, si en lo còmput general, no? La plantilla del Betis en el còmput general pogués ser
una mica millor.
Superior,
una mica.
No?
Tampoc una
però també entenc que tampoc no estem parlant de... Clar, jo perquè el Barça no m'agrada molt parlar en ell, però d'un Madrid, no? Mm-hmm. Vull dir, i que això tampoc no mos ha...
Són de la nostra lliga. Que
clar, tampoc no mos ha de fer petits abans de començar, que crec que a vegades mos passa, que abans de començar ja mos som una mica petits i... Després és tot més complicat quan saltem al camp.
I també hi ha un altre tema, que és aquest desànim que hi ha aquests darrers dies. Vull dir, tothom penso que hauria signat estar com estem ara mateix a principi de temporada.
També s'ajunten molts entrebancs. Vull dir, tenim lesions que marquen. Hem vist que aquest equip, a la que falten dos titulars, ja no és el mateix. O sigui, falten arguments per que torni la il·lusió.
Pensa que aquest és un club també sostingut, per desgràcia, ara mateix només pel tema esportiu. perquè tot el que hi ha fora del tema esportiu és bastant negatiu. Vull dir, estem veient aquest any amb un estadi, doncs, anant l'equip molt bé, amb un estadi molt buit, amb unes assistències molt baixes, amb un problema important, doncs, de comunicació amb la junta directiva, amb un problema de transmissió de la pròpia junta directiva dels objectius de la temporada, com hem vist ara un altre cop, quasi el top 10, i aquests objectius que l'afició no entén. Per tant, fins ara tot estava una mica sostingut al gran rendiment esportiu que estava tenint. Tot es anava una mica, doncs, aguantant per Rubi, no? Que era aquest senyor que aguantava aquí
estoicament. Li hem posat massa pes a l'esquena.
Li hem posat molt de pes, per això ara sí que és cert que aquestes derrotes han fet mal, perquè també s'han sumat a tot això que venia i una mica que estava latent allà.
Sí, Arnau, però jo crec, no?, que evidentment és que al final, evidentment que l'Espanyol i el club fallen moltíssimes coses i tots ho sabem i tots no som conscients, però que al final, quan l'equip guanya, clar, evidentment que tot se sustenta a partir d'allí, no? I evidentment que les coses se podrien fer millor, però jo crec que si l'equip dona un pas endavant esportivament, tot lo demés vindrà després. Llavors, clar, i tampoc el que crec que no podem fer, jo també tinc la sensació de desil·lusió, perquè al final la sensació que tenim tots és más de lo mismo, no? Inevitablement...
Tornem-hi, no?
Inevitablement la sensació que tens és esta. Però sí que crec que bueno, que a vegades, no, jo, saps el que creus i el que vols i el que penses ser...
Jo tinc la solució per quan té allò moments baixos.
De bajón.
Com tinc a casa tot un plec de... Perquè, clar, evidentment, continuo comprant la grada, faltaria més. Miro els titulars de les primeres jornades, no? I dius, ostres, però és el mateix equip, no?
Clar.
I els titulars
pues sí,
són fantàstics,
no? Exactament, és que ho acabes de dir, és que és el mateix equip, no? Potser ni llavors érem tan bons ni ara som tan dolents. El que sí que hem de fer és, bueno, donar un pas al davant, el diumenge és importantíssim, sobretot pel tema de les sensacions, del desànim, de tot, dos derrotes consecutives molt doloroses, a més del què, que és el com, però bueno, crec que el diumenge tenim l'oportunitat de tornar a canviar una mica aquest xip.
S'està quedant una sobretaula molt bucòlica, no? La Carme parlava fa res d'amor, ara del de sang.
No, però crec que és important, que al final també són molt fàcils, no? Tots en seguida ens sumem al carro de que les coses van mal i, pues sí, però tampoc pot ser no estar al punt que ara ho veiem. I jo sóc la primera que la sensació que tinc quan arribo a casa meva és lo mateix de sempre, no? Però bueno...
O sigui, necessitem la victòria.
Això
està claríssim. I més que mai. O sigui, és allò, si tornés a passar, si tinguéssim la desgràcia de perdre, bueno, igualment continuaríem sent de l'Espanyol i esperant el proper partit, confiant igualment, però estem en un moment en què crec que la victòria, tant per nosaltres com per l'equip, perquè les dubtes també han arribat als mateixos jugadors, ho veus, no? Ja no els surten les coses, continuen pensant que sí, que el sistema de Rubi va anar bona amb el sistema, però no està sortint. Llavors, clar, crec que en aquest cas serà una victòria balsàmica per tothom.
Sí.
Per mi, no vull ser alarmista, però per mi, el partit és molt, molt, molt important.
Sí, estic d'acord.
Vull dir, vens del que vens i al final perdre amb el Barça una mica entra dins del guió. Potser no com va perdre l'Espanyol, però perdre és una cosa que pot passar. Però ja vens de perdre amb el Girona, que això no t'ho esperaves. Vens de donar una imatge molt dolenta a Getafe, que tampoc t'ho esperaves. Arriba el Betis i d'alguna manera és el punt d'inflexió, la derrota al derbi. Però si perds amb el Betis, has d'anar al Metropolitano després.
És un rival amb el que et compares, el Betis. És el rival amb que tots més o menys ens mirem i diem... Ells han aconseguit arribar a Europa més o menys amb una plantilla que, com deia la Carme, que tampoc és una cosa allò meravellosa i molt diferent... I és una miqueta el mirall aquell de dir, ara és un rival... Com
que si fas les coses bé...
Sí, perquè és un rival que està un punt per sobre nostre.
Si no, si el guanyem, li passem.
Exacte.
Per això.
Correcte. Llavors és un d'aquests punts d'inflexió que dius, ostres, si guanyes trenques la dinàmica de derrotes, a sobre passes a un rival que estarà amb tu segurament allà fins a final de Lliga. I per això, Javi...
Això, però si perds, se't va a 4 punts, la setmana vinent vas al Metropolitano amb l'Atleti de Madrid, i ja potser...
És un mal escenari per jugar amb les garrofes.
Jo crec que ara hem donat un pas, no és un pas enrere, és un canvi de ritme, per dir-ho d'alguna manera, que ara som els aficionats els que estem pensant en el partido a partido. O sigui que realment no ens volem... Ja no comencem, ja deixem a banda el que ens agradaria i pensem, aquest partit s'ha de guanyar perquè després ve un complicat, però primer tenim aquest davant i tenim moltes possibilitats de guanyar. O sigui, realment, aquesta ha passat del camp a la grada, no? Aquest partido a partido. No?
Jo estic totalment d'acord en que el partit del diumenge és molt important i estic convençuda que donarem un pas endavant i que bueno, la dinàmica tornarà a canviar. Les sensacions, per exemple, també s'adjunta al tema de la Copa, que encara que al final s'hagi passat l'eliminatòria, les sensacions, evidentment, no són bones, no? I tot suma al final, no tot suma, però crec que el diumenge bueno, és un dia molt important pues, per canviar una mica tot això. I tots sabem que també un equip, quan entra en una dinàmica de derrotes, tot va pitjor, sí, sí, tot no? I per tant, normalment tenim l'oportunitat, jo crec.
Però bueno,
que
fins i tot les notícies de la Copa que ens han arribat són bones, perquè Villarreal és una bona, és un bon rival.
Jo crec que pot ser un partit maco. Sí.
Dins del que hi havia, aviam, és un rival complicat, però no era acostumat a jugar eliminatòries. La prova és que cada any juga a competició europea i fa eliminatòries. Per tant, mai és un rival fàcil. Però dit això, potser l'agafem en l'any que està més baix de tots, i després que hi havia rivals que eren autèntics ossos. Ens podia tocar a l'Atlètic de Madrid, al Barça, al Madrid, vull dir, aquests rivals eren pràcticament...
I a més, sent pràctics, l'última vegada, no fa tant, li van donar un bany a Cornellà, perquè no es pot repetir, no?
Bueno, tens uns certs factors, és un partit on, bueno, on tens la tornada a casa, hi ha alguns factors que conviden a l'optimisme.
Bueno, sí, però el que està clar és, fent una... Jo... Sento molt ser tan pessimista.
Algú ho ha de fer.
Algú ha de fer lo de poli mal. Algú ha de fer.
Et podien tocar 15 equips diferents?
Tu a l'Sporting, no?
No, per això dic, a mi no se m'acudeixen més de 7 que siguin pitjors rivals que el Villarreal. És a dir, 7 més potents, que 7 que jo descartaria abans, no se m'acudeixen. És a dir, per això vull dir que el sorteig... Vale, et pot deixar satisfet en el sentit de es veurà un partit maco, van guanyar 3-1, tal, però, escolta, millor el Getafe.
Bé, qualsevol primer és complicat.
Bueno, no sé.
Qualsevol... Mira, no sé, perquè mira el Gavi.
Després de lo que ens va fer...
I aquí el que vaig és millor el Getafe, o, ja, sí, Getafe, eh? O el Leganés o tal, però perquè al final la Copa és una oportunitat pels no habituals, i a veure, una cosa, els no habituals del Villarreal encara tenen un nivell molt superior que el no habitual del Getafe.
Jo, clar, el que sí que penso és que, evidentment, l'Espanyol haurà de posar-se les piles, o sigui, no podrà fer una alineació bé contra el Villarreal, si s'ha acabat. O sigui, ara la Copa és, per mi, sempre ha estat prioritari.
Jo crec que la Copa és una competició prioritària, sí, sí, per l'Espanyol. N'estic convençuda que entre les prioritats del curs, no, i els objectius, està fer una bona competició de Copa. Una altra cosa serà que s'aconseguís que no, però estic convençuda de que és una prioritat absoluta. No. Evidentment, el que va passar contra el Càdiz, pues, que no era previsible, que al final va acabar bé, no? Sí. Però jo crec que l'Espanyol pot fer, bueno, que pot ser una eliminatòria maca, i per què no, l'Espanyol pot guanyar.
Ja hem reservat hotel a la final
tot,
amb el
clar,
Javi.
Clar, clar,
o sigui...
veus? Pues, i no, per mi no me n'agafa.
I promesa. Bueno, si t'apuntes a la promesa, hem fet una promesa.
Sí,
José,
sí.
No? Sí, també hem fet
no
una promesa.
No sé quina és, però sí.
Bueno, l'any passat jo vaig fer el Camino de Santiago, llavors aquest any s'apunta el José també, si l'Espanyol...
Bueno, bé, bé, bé.
Bueno,
està
però anem cap allà.
Està la
cosa... Aniré a començar a entrenar, ja.
No serà fàcil, però està bé, està bé.
Però llavors, amb tot això, el que entenc és que vosaltres penseu que a vuitens amb el Villarreal juga l'equip titular?
Jo crec que sí.
Jo crec que no.
Un mix.
Jo crec que farà un mix com
exacte,
el de la
una miqueta més reduït sí. que amb el Cádiz, no? Sí. Jo crec que, per exemple, la Copa seguirem veient Roberto, seguirem veient Naldo Duarte, a lo millor, seguirem veient algun jugador, Melendo, vull dir...
Bueno, depèn, perquè la tornada és a casa, depèn
sí,
com
vagi depèn de com vagi l'anada, però l'anada és factible que veiem
la
una alineació...
Jo no crec que... Jo crec que jugarà Roberto, perquè evidentment al final tu repartixes
no
la porteria i no pots...
I continuarem patint.
Per equips d'un nivell com de l'Espanyol, no dic ni molt ni poc, dic amb els objectius que té a la Lliga, el que acostuma a passar per gestió de plantilla, per gestió de la pròpia temporada, és que fins quarts de final de la Copa no juguen els titulars.
Sí, estic d'acord.
Sí, llavors, però...
Bueno, però hi ha que valorar també el rival i evidentment,
no, el resultat de l'anada...
T'ha tocat un equip, t'ha tocat el Villarreal i jo crec que s'han de fer bé les coses i, evidentment, estic d'acord amb que serà un mix, no?, que hauran jugadors a estar ara i que hauran primeres figures de l'equip.
A mi,
el
que sí que em sembla és una pedra de toc per dir, bueno, hem superat el Villarreal, ojo, no? O sigui, ja no... Estem aquí per alguna cosa, no? El que vingui, perquè realment no serà fàcil.
Una
clar.
Copa en la que arribes a quarts de final...
Clar.
Ja es considera una copa en la que has complert normalment.
I és que imagina't com canvia tot el futbol, que ara imagineu, si passem al Villarreal, no? O si guanyem dos partits més seguits, bueno, el segon serà més complicat, no? Doncs pues ja tornarem a estar una altra vegada pels núvols i al final el bo i el dolent que té el futbol és això, no? Que en 90 minuts pot gairebé que canvia tot. I jo crec que podem canviar-ho.
Et referies a l'Atleti de Madrid?
Sí.
No penso que sigui...
No és, bueno,
és complicat, sí, però no... Evidentment no al nivell del que va passar amb el Barça o fins i tot del partit del Bernabéu, on l'Espanyol ho fa molt bé. Crec que l'Atleti no és l'Atleti de 3 anys.
Tot sí,
i que...
però fora tampoc estem donant una... O sigui, tampoc estem arrasant, perquè ens hem d'enganyar. O sigui, no serà fàcil, però podria donar-se, o sigui, podria ser factible guanyar ja.
va guanyar. Sí, en aquests últims partits havia molta diferència. Jo observava molta diferència de l'Espanyol a casa, l'Espanyol fora. Ara, sí, bueno, últimament s'ha complicat tot una mica.
S'ha igualat una miqueta tot.
Sí. Bueno, ara el que ha passat al final és que els rivals ja saben de què va això, de què va l'Espanyol de Rubi, que al principi de la temporada no ho sabien. Llavors ara, doncs, costa més.
I ja l'últim minut, que quan els canvis que són obligatoris, què penseu? Pedrosa, Rosales...
Sí, em quedava el dubte de si jugarà Rosales per la dreta. No ho sé, amb el lloc de Javi López, igual Pedrosa a l'esquerra. Jo crec que apostarà per Pedrosa, que és el que seria el canvi natural, i després veurem, ara hi ha moltes incògnites amb aquests darrers partits, amb alguna zona doncs, al mig del camp i en atac, no? Segurament veiem un Leo Baptistao que està en baixa forma.
Sí, a més, Rubi ja va avisar que faria canvis. Tu també penses que sortirà Pedrosa?
Jo no ho tinc, no ho tinc tan clar.
Jo tampoc.
Ara el trucarem a Rubi, eh? Ara el trucarem i li demanarem.
Molt bé, doncs últim minut, no, uns segons ja. Ja sabeu, el dilluns estareu una altra vegada amb nosaltres. Jo no hi seré, però els companys Javi i Carlos estaran al comandament.